Bon dia, benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest dimarts 5 d'agost de 2025. Un matí més, us acompanyarem des d'ara i fins les 12, Toni Olivella, Marc Paredes i Sílvia Delgado. Bon dia, Marc, i benvinguda a Caló.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, benvinguda a Caló, perquè avui entra per la porta gran aquestes altes temperatures, ho notarem, i serà sobretot a mitjans d'aquesta setmana quan el termòmetre s'enfilarà. De tot seguit ho comentarem.
Així que acabi el sumari, la meteo amb el Marc Paredes. Tot seguit passem pel quiosc digital i comentem portades. Qui i què és notícia aquest matí de dimarts. I pels vols d'un quart de deu saludem el Pep Besolí, secretari tècnic del Consell Esportiu de l'Alt Penedès, amb el qual farem balanç dels 34, heu sentit bé, 34 casals d'estiu i campus esportius que han gestionat aquest estiu a la comarca. A 2:15, 5 minuts per actualitzar-nos, perquè els companys dels serveis informatius ens expliquin com es lleva aquest matí de dimarts i tot seguit cuina mediterrània amb l'Èlia Vidal. Avui farem un tomb pel Mediterrani, com cada dimarts, amb l'Esvergínia com a protagonista.
Com cada dia a les 10 connectarem amb Catalunya Informació i pocs minuts després tindrem la visita de la Laia Saumell amb la seva secció Veus canvien el món, on cada setmana ens porta una persona il·lustre, coneguda o fins i tot no tan coneguda, però que ha destinat bona part de la seva vida a les tasques socials i també dels drets humans. A 2:15 farem una breu aturada també per l'actualitat, connectant amb els serveis informatius d'aquesta casa, de Ràdio Vilafranca, i a partir d'aquí la Mireia Romeu i l'Anna Curado ens porten la seva secció La crisi dels 20, on ens posem a la pell dels més joves i avui comentarem i parlarem sobre l'amistat.
Encara no sabem de què parlarem al concurs a partir de les 11:06, però alguna notícia curiosa o algun trending topic trobarem per comentar amb vosaltres i, en definitiva, només és l'excusa per parlar, per jugar, perquè ens truqueu al 938172626 i aconseguiu número per una caixa de préssecs de família Esteve Ràfols, els productors, soci de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès, que aquesta setmana regalen els préssecs que sortejarem el divendres. A 11:45, última cita amb l'actualitat. Ens posem al dia abans de l'informatiu del migdia, del Penedès migdia, i acabem avui amb cançons dels 70. Hem començat parlant de calor, Marc, perquè serà la protagonista avui.
Doncs sí, avui les temperatures pugen, s'enfilen de valent. De fet, aquest migdia ja notarem aquesta sensació de calor bastant més pesada acompanyada de xafogó, i és que avui les màximes en alguns punts de la plana penedesenca doncs ja podrien arribar a aquests 34 graus. I de cara a la tarda mantindrem aquesta mateixa dinàmica de sol, potser amb alguns núvols prims, poca cosa, i amb temperatures que, insisteixo, avui ja es notaran que seran molt més elevades. A la resta de Catalunya podríem tenir un cel bastant o parcialment ennuvolat cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu, i on farà calor també, i en especial serà cap a les comarques de Ponent i de l'Alt Empordà, on tenim alguns avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de demà les temperatures mínimes pugen, per tant tindrem una matinada més càlida i xafogosa, fins i tot de bastant mal dormir, però en canvi la bona notícia serà que les màximes baixaran lleugerament i notarem que demà la temperatura màxima doncs, podrem respirar una miqueta millor, perquè baixaran entre 2 i 3 graus, tot plegat amb un cel molt assolellat i amb pocs canvis a la vista.
Per tant, és puntual, eh? És aquest dimarts, sobretot.
Sí, sobretot serà avui, i de cara a dijous i divendres tornaran a pujar encara més les temperatures, per tant demà tindrem una petita treva, però és això, que la notarem en especial al migdia i que hauran baixat 2 o 3 graus.
Una mica Dragon Khan, això, eh?
Sí, sí,
puja,
la
baixa.
Cosa és així, sí, sí.
Gràcies, Marc. Cada matí passem pel quiosc i tafanegem portades per convidar-vos a la lectura de pàgines interiors. El diari Ara d'aquest 5 d'agost destaca que els tècnics d'Hisenda es desmarquen dels inspectors i s'obren a treballar a l'Agència Tributària Catalana. El sindicat Gesta posa com a condició que el procés per passar a l'Agència Catalana sigui voluntari. L'associació que plega els inspectors, en canvi, s'oposa frontalment a qualsevol traspàs. La imatge és pel barri de Sant Antoni, de Barcelona, i parla d'un pla per retirar mobiliari urbà. També destaquen el rècord d'ocupats i el repunt de l'atur al juliol. Exfuncionaris de seguretat d'Israel volen que Trump imposi la pau. I una eina d'IA, d'intel·ligència artificial, ajudarà els metges als CAP.
Anem al Periódico de Catalunya, que titula que el CNI combat a l'Àfrica les màfies migratòries. Agents espanyols col·laboren amb els serveis d'intel·ligència dels països emissors de migrants. Una de les principals missions és minimitzar les sortides il·legals cap a Europa. La foto de portada dedicada a l'aeroport del Prat, que va cap a rumb a aquest rècord, les 57 rutes intercontinentals i els 27 milions de viatgers del primer semestre fan preveure un any en què es tornaran a batre les xifres històriques de l'aeroport. També es destaca que 600 exoficials israelians demanen a Trump que intervingui per acabar amb la guerra a Gaza, i també en un lateral veiem en destacat que el PP esgrimeix les enquestes per pressionar el govern amb la pròrroga nuclear.
El Punt Avui, que sempre va per lliure, parla de turisme sense control. Hi veiem tot de gent, amb mòbils, una gernació, vaja, i símbols de ciutats com la Torre Eiffel de París, l'Estàtua de la Llibertat de Nova York, la Sagrada Família barcelonina, també hi surten representades Venècia, Berlín, i explica que les destinacions més visitades del món repensen el seu model de ciutat per no convertir-se en parcs temàtics. També destaca que les temperatures i l'ocupació van a l'alça. Entrem, diu, de ple en una nova onada de calor, mentre coneixem les dades d'ocupació que baten un altre rècord a Catalunya. L'atur ha pujat un 1,38% a Catalunya, el Kremlin refreda l'escalada nuclear i a l'esportiu el Barça tanca la gira amb un 0-5 contra el Dengu.
I acabem, com sempre, amb La Vanguardia de Catalunya, que obre portada dedicant una entrevista a Santos Cerdán, exsecretari d'organització del PSOE, on, entre cometes, es diu que sóc innocent i no he fet res del que diu Luco. La foto de portada dedicada a la guerra de Gaza, i és que exmilitars i expolicies d'Israel demanen a Trump que posi fre a Netanyahu, i també veiem en destacat a la dreta que el Kremlin respon a Trump que en un conflicte nuclear no guanya ningú.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Molts dels casals d'estiu i campus que es fan cada estiu arreu de l'Alt Penedès van a càrrec del Consell Esportiu de l'Alt Penedès. En parlarem amb el seu secretari tècnic, el Pep Besolí, que ens visita a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Pep, bon dia.
Bon dia, què tal?
Un estiu més, dinamitzeu els matins de molts infants i joves arreu de la comarca. Quins són els números d'aquest estiu 2025?
Mira, més o menys ens hem mogut amb els mateixos números l'any passat. Hem arribat gairebé als 4.000 nens.
4.000 nens?
4.000, no, hem arribat a 3.000 llargs. I hem gestionat 34 casals d'estiu, de manera directa o indirecta, hem arribat als 34.
i no hi penses de bones a primeres, però a més aquí també hi ha un gruix important de monitors, que també són gent jove, que potser està fent la seva primera feina o guanyant els seus primers diners aquest estiu amb vosaltres.
Sí, sí, mira, aquest estiu hem arribat també a les 300 nòmines de monitors. El que dius tu...
A mi em sembla una brutalitat.
Són xifres a vegades una mica marejants, no? Perquè són 300 persones que això, no? Que estàs, les tens treballant sota la teva responsabilitat i que al final de mes han de cobrar, i amb tot el que implica, no? També la responsabilitat de 300 persones que estan al càrrec d'això, de gairebé 4.000 nens. Sí, sí, però bé, amb alegria i la cosa funciona.
Es mantenen, deies, els números respecte a l'any passat?
Sí.
És el vostre topall?
Jo penso que sí. Amb més ja no podem créixer. Sí que és veritat que hi ha algun casal d'estiu, tipus el de Sant Sadurní, que cada any surt a licitació pública, també hi ha el de Gelida, però penso que més o menys ja hauríem arribat al topall. Sempre dic que a vegades hem de créixer, no? Que hem de fer el castell amb bons fonaments i no amb fonaments de fang, no? I és el que hem anat fent gradualment. El Consell Esportiu hem anat creixent, mica en mica, i penso que ara, aquí al territori del Penedès, que és el lloc de la nostra actuació, poc més podem créixer.
34 casals d'estiu, vol dir, si són 27 municipis, que esteu a la majoria de municipis de la comarca,
sí.
I aquí a Vilafranca, com que n'hi ha més d'una escola, acaben fent aquests números, no?
Sí, mira, et diria, ara t'ho dic de memòria, ho hauríem de mirar bé, però sempre m'agrada molt tenir un mapa de la comarca i veure on estem ubicats, no? On posem bandera com a consell. I et diria que, per exemple, a Sant Sadurní sí que no portem el casal d'estiu municipal, el que penja de l'Ajuntament, però sí que allà hi portem, per exemple, el campus de futbol sala de Sant Sadurní. Et diria que potser Puigdalba és l'únic municipi on no hi som, però és que tampoc fan casal d'estiu allà a Puigdalba, perquè Pontons sí que és un casal d'estiu petitó, vull dir que fins i tot, no?, una població com Pontons que és petita, allà hi som.
Clar, els models són diferents, no? Tot i que hi ha un mateix eix temàtic i una essència i una filosofia, però no té res a veure, per exemple, el casal d'estiu de Pontons amb el casal d'una escola de Vilafranca.
Són totalment diferents. Clar, els pobles també tenen tamanys diferents, no? Un poble com Pontons potser tenim uns 20 nens, uns recursos determinats, que són diferents que els de Sant Cugat Sesgarrigues o els de Sant Quintí de Mediona i molt diferents que els de Vilafranca. I tot això també, segons els recursos naturals mateixos, et limiten molt o determinen la manera d'actuar o de fer en un casal d'estiu.
El que t'ofereix el municipi, no?
Correcte.
Si hi ha piscina, si no hi ha piscina...
Si hi ha piscina, però sobretot l'entorn. Una gincana no és el mateix fer-la a Vilafranca, amb tot el que pot comportar una ciutat de tamany mig, que fer-la a Sant Cugat Sesgarrigues.
Saps en quina franja d'edat hi ha més demanda?
Queda bastant repartida. És cert que a partir d'ESO... Quan acaben la primària, el que és grups de joves, que és a partir d'ESO, sí que és més limitat. Però això també és bastant curiós, perquè a Vilafranca, per exemple, tenim un gruix molt important de nens d'etapa infantil. I primer i segon, i de la primària en general també, no? Però d'etapa infantil en tenim molts. I potser amb els pobles queda més repartit.
Però més uniforme.
Sí, més uniforme.
Primen els casals enfront dels campus esportius més tècnics?
Hi ha de tot. Per exemple, a Sant Quintí tenim un casal d'estiu per petitons, d'I3 fins a segon, i de tercer fins a ESO en diem Juliol Tecnificació, que és un campus més esportiu, més lúdic esportiu. Perquè esportiu 100% tampoc el fas, perquè al final la gent també vol una mica de tot.
És estiu.
És estiu, exacte. Toca també trencar una mica amb la rutina, ja sigui tant per la part lúdica com per la part esportiva. Al final és un popurri, una barreja.
Tradicionalment, els campus, els casals, acabaven al juliol, però des de fa uns quants anys hi ha demanda també a l'agost, sobretot primera quinzena, també aquells primers dies de setembre. Sí. Quants campus, quants casals vau acabar la setmana passada, 1 d'agost?
Mira, l'1 d'agost vam acabar-los gairebé tots, menys a Vilafranca, que Vilafranca l'hem centralitzat en un sol espai, que és l'escola Estalella Graells. A Sant Martí també seguim, i et diria que també a la Granada i Torrelavit. Aquests tampoc els porto directament jo, perquè allà el Consell també, al tenir aquest volum de casals, ens els anem repartint amb els companys. Sí.
I aquesta... I bàsicament aquesta és l'oferta d'aquests primers dies d'agost i setembre? O setembre no hi ha oferta?
A setembre, Sant Martí Sarroca sí que en el formulari d'inscripció tenim també obert per la primera setmana de setembre.
Encara no sabeu com anirà?
No, en tenim dos o tres apuntats. I la gent també va una mica setmana a setmana. En diem casalet, perquè al final és una setmaneta d'activitats.
Obrim un meló, que és el del preu.
Sí.
Si escoltes els pares i mares, Es queixen del que valen els casals. Evidentment que els del Consell Esportiu de l'Alt Penedès no són ni molt menys ni de lluny els més cars. En quina franja us moveu? Per què val el que val?
Jo penso que la franja nostra és més que correcta. És una franja molt econòmica. Per què val això? Doncs aquí també perquè com a Consell Esportiu tenim una funció social molt important. És una qüestió de marges econòmics. Lògicament no podem anar a perdre diners, som una entitat sense afany de lucre, tampoc hem de guanyar molts diners, hem de cobrir despeses, no? I al final és això, són poblacions que durant tot l'any treballem i fem moltes coses a nivell esportiu, sobretot. I al final premia molt aquesta funció social que com a Consell Esportiu ens agrada molt fer.
Quin balanç fas?
Molt, molt positiu. Un any més penso que les coses han anat bé i sí, les famílies han quedat contentes. Sempre pot haver-hi coses que agraden més o menys, però sí, molt positiu. De fet, el passat dimecres vam fer la festa de cloenda amb els monitors. Dels 300 monitors que tenim en nòmina en van venir uns 200 i alguna cosa. I va ser una gran festa, no?
Una festassa. Això ja diu molt, no?
I
el bon rotllo que hi ha hagut.
Hi ha bon rotllo, veies que la gent estava contenta, els equips de monitors estaven contents, que respiraven bon ambient i això vol dir que la cosa ha anat bé, no? Que la gent ha acabat contenta.
Hi ha hagut un eix temàtic o un leitmotiv comú?
Sí, nosaltres cada any sempre intentem versar els nostres casals d'estiu amb un eix, no? Aquest any era un remolí d'històries, és un tema molt obert, no? Però al final eren uns nois que quedaven adduïts per un llibre i es barrejaven tota una sèrie d'històries, no? I a partir d'aquest deix d'animació ens anàvem treballant molts temes, no? Des de la inclusió, des del tema esportiu, temes culturals, de música, de tot. I és un tema això, no?, que ens donava molt per estirar el xiclet i fer les activitats que tinguessin un cert sentit amb aquest eix d'animació.
Que hi ha d'haver sí o sí en un casal d'estiu? De dilluns a divendres, què no pot faltar?
Què no pot faltar és la piscina, lògicament, a l'estiu, no? Però jo, sobretot, defenso molt els casals d'estiu que tinguin una activitat variada, que no siguin monotemàtics, que puguis tocar molts temes, tant el que et deia, no?, tant d'esport com de cultura, fer sortides. Nosaltres sempre, quan planifiquem els casals d'estiu, amb la graella, col·loquem la piscina i col·loquem també la sortida. Cada setmana intentem fer una sortida.
Una setmanal?
Sí, una setmanal.
No té per què ser una gran sortida amb autocar.
Sempre intentem que el casal en tingui una o dues de potents amb autocar.
Al llarg de tot el casal, tot l'estiu.
Sí, però clar, moltes vegades això implica una aportació econòmica extra per a les famílies. Per exemple, una de les nostres sortides estrella és Illa Fantasia. Intentem també que siguin sortides que no siguin molt cares. Per exemple, un PortAventura que ens el demanen, nosaltres no el podem oferir. Amb les tarifes que tenim, un PortAventura et sortiria gairebé com una setmana de casal d'estiu. No té massa sentit, no? Sempre intentant doncs, fer allò bueno, bonito, barato, no? Doncs també, amb les sortides fem això, no? Sortides que siguin populars i si n'hi ha alguna que sigui més estrella, doncs que sigui un preu relativament econòmic o raonable.
Repassàvem amb el Pep Basolí què no pot faltar en una setmana de casal, la piscina, l'aigua, una sortida xula i també al llarg de tot l'estiu els casals del Consell Esportiu de l'Alt Penedès tenen dos hits. Els petits, la trobada esportiva multitudinària a la zona esportiva i els grans, l'acampada jove. Com ha anat aquest any?
Pues molt bé, sí. Mira, això de la trobada esportiva ja fa bastants anys que l'estem fent. És el mateix format que fem a les escoles quan amb horari lectiu, que invitem a totes les escoles de la comarca. Doncs en el seu moment vam dir per què no ho fem o apliquem la mateixa fórmula amb els casals d'estiu i ens funciona molt bé. Lògicament està adaptada també a format casal d'estiu. Per exemple, els petitons no ens fan esport. D'I3 a I5 els tenim a l'escola Pauada i allà vam muntar una macrofesta amb 8 inflables, teníem taller de bombolles, canons espuma. Era una festa més lúdica, refrescant. I amb els més grans parlo de primer fins a ESO, sí que vam fer un format més esportiu, però també sabent que estàvem a l'estiu i vam portar també un parell de canons espuma, un lliscador, un inflable lliscador molt xulo. Vull dir que vam adaptar una mica el format a estiu, no? A una cosa més refrescant. I el que em deies de la macrotrobada, doncs això ja també s'ha consolidat. Enguany, per no morir d'èxit, que l'any passat ho vam fer amb una sola seu, que era Sant Martí Sarroca, vam aglutinar gairebé 300 joves,
A partir de quina edat? 14,
a partir
15? Eso,
a partir d'ESO, 12, 13 anys.
12 ja, sí. Ja fan acampada.
Ja fan acampada. I l'any passat penso que en aquest format vam tocar sostre, en fer-ho en una sola seu, i aquest any ho hem fet en dos seus.
Sant Pere, heu repartit joc.
Exacte, hem fet Sant Pere, Riu de Villes i Guardiola, uns 150 nens de cada espai.
I què tal?
Ha anat molt bé, era molt millor. L'any passat vam patir. Vam patir en quant que, ostres, se'ns ha fet gran la bèstia, no? Gran, em refereixo, clar, a nivell d'organització i infraestructura, no? Una cosa tan bàsica com els lavabos. Clar, estàvem acampats a l'escola de Sant Martí Sarroca. Teníem els lavabos que teníem. Clar, van acabar, lògicament, embossats, com passa una cosa d'aquestes, no? A l'hora de repartir el menjar. Teníem un càtering, doncs clar, també costa més
300
menús que no pas 150, no? I a l'hora de dormir, també. Sí que teníem tot l'espai que era l'escola i el camp de futbol, no? Però també a l'hora de controlar vam decidir que, per no prendre mal i fer les coses bé, de dividir-ho i tenir un control major en tots aquests aspectes.
I ha funcionat i repetireu fórmula l'any vinent.
Sí, l'han consolidat, aquesta fórmula.
Repartir la campada.
Repartir, sí. El que passa que és complicat també perquè hem de trobar seus que al matí els hi fem tota una sèrie d'activitats. Clar, són llocs que han de tenir un pavelló o una pista coberta, espais que també hi hagi una piscina per tenir el moment de refrescant. Clar, i al final has de veure una mica quins municipis
permeten, no?, donar en joc.
Exacte, Sant Martí Sarroca, per exemple, teníem l'escola al costat del pavelló i al costat de la piscina. Guardiola, pavelló, piscina al costat. Sant Pere de Riu de Villes, més o menys també estan... El pavelló està al costat de la piscina, l'escola també. Clar, hem de buscar municipis que tinguin això. Sant Cugat Sesgarrigues també ho va fer fa uns anys. Clar, hem d'anar buscant llocs que ens vulguin acollir i que tinguin aquests ingredients.
I clar, no ha sortit perquè no és tan espectacular com aquesta acampada jove o la trobada esportiva, però també sol haver-hi quedar-se a dormir un dia. No l'acampada, sinó
la mini
en
campada.
Un espai, la mini acampada, sí. No?
La nit a l'escola, en diem.
La setmana passada segurament no, la darrera setmana,
va
per acomiadar-se.
Exacte, va coincidir tot. La setmana passada va ser la setmana, el que et deia, no? L'activitat estrella era l'acampada. Doncs els grans se'n van anar cap a Guardiola Sant Pere i els petits es van quedar aquí a l'escola. I a mi m'agrada molt aquest dia que començo fent la macro.
Fas ruta nocturna.
Faig ruta nocturna i sí, vaig passant per les escoles de Vilafranca i és molt, molt xulo, no? Perquè els petitons, com estan ja ubicats d'una determinada manera, situats a un espai més de cobert, llavors els grans estan en un altre espai, els grans ens refereixo ja a primària, no? I com tots tenen el seu espai, les seves activitats i els seus ritmes, perquè els petitons potser quan els vaig a visitar, que són les 12 de la nit, ja estan dormint.
Estan cau.
Exacte. I potser hi ha els xavals de 5è i 6è que estan allà, doncs...
De festa.
De festa.
Clar.
I després et diuen l'endemà al matí que també hi passo, que no han dormit o que han dormit una hora, i bueno, ja és això.
Supercontents.
Supercontents.
Només hem dormit dues hores.
Ah, exacte. Llavors al cap de setmana ja recuperen. Sí, sí.
Pep, i al setembre torna a l'esport escolar.
Torna un altre cop la rutina. Sí, sí, bueno, la rutina és que al final tot això és tan cíclic, no? Començar a preparar el curs esportiu, les extraescolars, Nadal també preparar ja els nadalencs, vull dir que tot és una roda, no? Perquè per Nadal, més de gener i febrer, ja comences a fer els primers contactes per preparar l'estiu. I ara l'estiu, et diria, més de juny, que cada cop més aviat, maig-juny, ja estàvem preparant les activitats a setembre. Vull dir que tot és... El que passa és que trobo que cada cop s'avança més tot, no? Hòstia, el mes de maig ja ens demanen coses per setembre-octubre. Dic, hòstia, anem paint. Sí, consolidem primera
cosa. Encara no hem fet l'estiu, no?
Exacte. Sí, sí, però és que, a més, ja et demanen obrir portals d'inscripció el mes de maig per activitats del mes de setembre-octubre. Clar, dic, ostres, clar, i mires la pàgina web nostra, que tens activitats ja de setembre-octubre ja obertes per inscriure't.
Dic, però tot va així, tot va així.
Tot va així, sí, 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 sí. No, i a més, amb això, moltes famílies ens demanen com fem la inscripció. Doncs mira, és el mateix que comprar una entrada en un concert, no? Que tu ja pots comprar un concert per l'any que ve, a juliol 2026, doncs aquí cada cop ens passa el mateix, que ja pots apuntar-te al nostre portal per activitats de l'any que ve. Potser no amb aquesta distància tan bèstia...
Sideral, però gairebé,
Però sí, sí. No, bueno, ens hem d'anar adaptant, Vull dir, és el que se'ns demana, doncs, al final, per no quedar fora, hi hem d'entrar.
Entres al joc.
Sí, sí, sí.
Pep Basolí, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta i suposo que estàs a punt de començar vacances, que vagin bé.
Merci, igualment, moltes gràcies.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. El mes de juliol acaba amb una ratxa de 6 mesos consecutius de baixada de la xifra d'aturats a l'Alt Penedès. En concret, el juliol ha tancat amb 4.461 persones registrades, el que suposa un increment de 79 aturats respecte al mes de juny. La taxa d'atur registral es manté per sota del 8%. En concret, se situa al 7,8%. A Vilafranca hi ha ara 1.653 aturats, que són 23 més dels que hi havia al juny. A Sant Sadurní l'atur ha crescut en 14 persones, arribant als 486. A Santa Margarida i els Monjos hi ha 309 aturats al mes de juliol, amb un increment de 13 respecte al mes anterior, i a Gelida l'atur creix en 6 persones, situant-se en 292. El juliol acostuma a ser un mes d'increment d'atur a l'Alt Penedès, com ho va ser, per exemple, l'any passat. En aquest cas, cal destacar, però, que la xifra de taxa registral i del nombre d'aturats marca una clara millora enguany. Al juliol del 2024 hi havia 275 persones més registrades que no pas aquest mes de juliol. Torrelles de Foix destinarà el pressupost participatiu a una zona verda amb taules de pícnic. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Torrelles de Foix ha acordat destinar els 15.000 euros assignats en el procés participatiu del pressupost a la segona proposta més votada, una inversió per la creació d'una zona verda que compti amb taules de pícnic i una taula de tennis taula. La primera opció escollida pels veïns i veïnes, posar en marxa un servei d'autobús entre Plana de les Torres i el nucli urbà, superava amb escreix la partida prevista, ja que el pressupost per a una connexió amb dues expedicions d'anada i dues de tornada entre 6 o 7 dies a la setmana se situava per sobre dels 100.000 euros. Segons una nota de premsa de l'Ajuntament, el govern municipal considera que la creació d'un nou espai lúdic i d'esbarjo per les famílies s'ajusta a les competències i capacitat del procés participatiu i pot beneficiar un nombre elevat de persones alhora que aportar millores al municipi i la vida comunitària. Un alumne de l'Institut Gelida publica un documental sobre art contemporani a partir de l'univers creatiu de Motomami, de Rosalía. Juan Manuel Segovia, un estudiant de 17 anys de l'Institut Gelida, ha estrenat recentment el documental Motomami sobre el camp i la performance, que es pot veure a YouTube. A partir de l'univers creatiu de Motomami i el que és el disc i projecte audiovisual de Rosalía, el documental de Segovia examina com els conceptes de camp i performance impregnen no només la proposta artística de l'autora, sinó també gran part de les creacions culturals actuals. El film incorpora entrevistes amb professionals de l'art, la música i el periodisme cultural per oferir una lectura accessible, documentada i plena de matisos. Juan Manuel Segovia ha estudiat segon de batxillerat social a l'Institut Gelida i iniciarà el grau de comunicació audiovisual a la UPF aquesta tardor. El documental és fruit del seu treball de recerca, però vol anar més enllà dels límits acadèmics i esdevé una aposta personal de l'autor. I us recordem que els administradors programen un tast de vins de Festa Major al local dels Falcons. Els administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca han organitzat un tast de vins que tindrà lloc aquest divendres a les 8 del vespre al local dels Falcons. Es tracta d'un maridatge amb bombons Via i patates Pique que s'uniran amb 6 vins i caves del Penedès amb noms relacionats amb la festa. Amb un preu de 20 euros a pagar el mateix dia del tast, les places són limitades i cal fer reserva prèvia a través d'un formulari en línia disponible al web de la Festa Major.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Aquests aliments mediterranis tan nostrats són l'essència d'aquesta cuina mediterrània que ens porta l'Èlia Vidal aquest estiu. Ben tornada, Èlia.
Bon dia.
Setmana a setmana anem reivindicant i redescobrint aquests productes, aquests aliments tan nostrats. Avui quins portes? Qui és el prota?
Avui crec que si féssim una enquesta, crec que tothom diria el que toca després dels que ja hem fet, l'albergínia.
I tant, no podia faltar. I a més té molts més fans que el pebrot.
Sí, l'albergínia és més fàcil.
L'albergínia sí que entra molt millor,
sí,
que és coprotagonista a l'escalivada juntament amb el pebrot. Però si fas votar, jo crec que surt guanyant l'albergínia de carrer, oi?
Ui tant. L'albergínia, tornem a un producte que ens agrada molt, molt de la nostra terra, però que tampoc creix aquí amb nosaltres des de sempre. És un producte que ve de l'Àsia, ve sobretot Àsia Meridional.
És asiàtica.
És asiàtica.
Ah, estàs trencant molts mites, que t'estiu. Perquè primer eren els productes del Nou Món, que ho sabem, però no ens en recordem.
Sí.
O els més joves no ho han descobert encara. I ara m'estàs dient que l'albergínia és asiàtica.
Aquí jo mateix sí que em sonava algun cop. Ja vaig comentar, no?, que jo havia fet a l'Escola d'Hostaleria l'assignatura aquesta de història de la gastronomia. I, evidentment, allà ens ho van haver d'explicar, la Berta ens ho va haver d'explicar segur. Ve d'Euroàsia, d'Àsia Meridional, i entra a la península gràcies als àrabs. Entra per Andalusia i amb tota la conquesta àrab que es va fer de la península.
Sí, sí.
Ens van introduir moltes coses, entre elles l'albergínia.
Quantes coses que els hi devem.
Sí, moltes.
Ho hem oblidat.
Moltíssim, sí, sí.
L'albergínia.
L'albergínia, i una mica d'aquí ve aquests... No? Depèn del dialecte, depèn del lloc on es diu, no? Que és Oas, Oal, Virgínia,
sí,
no?
Jo ho deia d'una manera i tu d'una altra.
Aquestes no? riqueses lèxiques o aquests, els estudiosos de les paraules, aquest al, no? Quan porten aquest al davant de moltes paraules, alguns indica, o sigui, si tu vas a mirar origen, probablement...
És veritat.
Probablement és introduït pels musulmans,
paraules
pels
d'origen
àrabs.
Sí. És veritat, és veritat. I després també hi ha qui diu aubergínia.
L'aubergínia...
moltes variables.
Moltíssimes, moltíssimes. Dialectològicament, és un producte molt interessant també per fer-ne un això. Espècies, tipus, varietats, colors... És que n'hi ha de mil, des de la blanca, la verda i lila, la lila completa... N'hi ha un tractat d'agricultura d'Andalusia, ara ho diré de memòria i potser
t'ho perdonarem, no t'amoïnis.
Poso la pota, però crec que és del califat de Còrdoba, o sigui, de quan...
De l'Andalus?
Sí, sí, és de l'Andalus, segur, no me'n recordo si era Còrdoba o Alhambra, o sigui, o Granada, però és un d'aquests dos, que és el primeres referències de l'albergínia a la península Ibèrica i és perquè les cataloguen amb quatre diferents. La de... com la de la costa, la de Granada, la d'Andalusia... Ai, la de...
Còrdoba?
Còrdoba, i no sé quina altra, però una és la blanca, l'altra és la lila, l'altra és la morada i l'altra és la suau. No sé en quines...
Ja aleshores,
sí,
teníem totes aquestes
varietats.
Teníem
diferents. No sé a quines s'equivaldrien actualment.
A l'actualitat, no?
No sé quines han sigut després anades escollint, no? Igual que amb els pebrots es van escollint les que més t'agraden.
Sí, hi ha una selecció.
No sé quines són les que ens han quedat, però sí que la curiositat és aquesta, que la primera referència de l'albergínia que tenim és amb tractats d'agricultura a Andalusia, quan era completament musulmana.
Quines coses.
Curioses.
Sí, sí, sí. També fem història aquests dies a la cuina mediterrània.
Bueno, com que anem tombant al final...
Sí, aprens. Sempre que surts a voltar, aprens alguna cosa.
Sí, sí. Aquí, coses, comencem el nostre creuer, la nostra aventura.
Pugem al vaixell on ens portes.
Si ens quedem per les nostres costes, tenim l'escalivada que en vam parlar un munt la setmana passada.
Escolta, per fer escalivada, què és millor, la blanca, la morada... És que, clar, la blanca es fa més ràpid.
La blanca es fa més ràpid i és més tubeta, però és més insípida. Llavors,
és suau,
la blanca,
sí.
Per exemple, parlarem de la albergínia farcida, és molt guai per fer albergínia farcida, perquè és molt fàcil de buidar, és molt fàcil de manipular, és agraïda. La lila. La lila és la més gustosa, però sí que és aspra. És més asprosa. En canvi, ara, al mercat, jo no l'havia vist des de sempre, i de fet, crec que m'apadrina si li explico... No, hi ha una albergínia verda i lila, em diran, ah, les albergínies són liles o blanques?
Verda i lila, la mateixa?
Verda i lila, la mateixa. Aquesta, la... Bueno, no sé si puc dir noms d'anar a comprar o no, però
sí,
jo...
Sí que pots recomanar. On la trobem? Quina parada del dissabte?
Jo, dissabte, tros d'Ordal, allà amb el Juanan. A més, t'ho explica amb un amor i amb una...
Amb una passió.
Amb una passió esplèndides. I tenen aquestes albergines, que a més a mi m'encanta perquè són gegants. Ja no sé si és la varietat o és que el tros d'Ordal li foten tant d'amor, que són enormes, que per fer escalivades molt guai, perquè estàs la mateixa estona pelant i tens molta més xitxa a dintre. De vegades, ostres...
Això és important,
que...
eh?
Sí. Ostres, que és molt gran, la gent no la vol. Porta, porta cap aquí.
Farem escalivada.
La utilitzarem. I està molt bona. Sí que és més dura. O sigui, és com amb la suavitat de la blanca, però amb el gust de la lila. És allà com un entremig curiós. Llavors, cadascú, els gustos. Jo crec que...
Proveu. Tasteu, experimenteu. Sí. I la que us funcioni i us agradi millor per cada preparat, clar.
I tant. I que sé, nosaltres, per exemple, intentem cada setmana i tal, anar fent escalivada. És que agafo les que hi ha, si s'han acabat les liles, o a vegades les liles, hòstia, és que són esmirriades, són petites, dius...
I malgirbades.
Sí. Dius, és que les cremaré, doncs agafes l'altra, que és més gran. Bueno, és una mica més sosa. Ahir, per exemple, sopàvem esbergínia escalivada perquè no vaig trobar pebrots. Llavors només vam fer esbergínia amb una mica d'all i sal grossa que sempre fiquem, i tenia 4 fulles d'alfabra. I dic, calla. Les vaig picar com si fos julivert.
Al final, després.
Al final, amb tot cuit, tot allò calentat, escalfadet, tal, no sé què, li vaig ficar com si amaníssim amb julivert, però amb la fulla d'alfàbrega.
I et va agradar.
Uau, li donava una frescor. Mira que potser l'Oriol no és tant, no?, de ficar herbes per tot arreu. Vols dir, Èlia? Jo crec que sí. Hosti, que bo que estava. O sigui, cada vegada és... Proveu.
S'ha de ser agosarat.
Sí, jugueu a la cuina. És molt guai jugar-hi. A veure, albergínies.
Hem començat per l'escalivada nostra.
Arrebossades. Hi ha molts llocs que les fan arrebossades, les fan amb mel molts cops. L'albergínia es fregeix i se li fica mel a sobre i queda molt bona, amb aquest contrapunt dolç. Al Marroc la fan amb espècies, normalment acompanyant algun entrant, acompanyant també fregida, eh? Albergínia fregida amb espècies, normalment... comí, els massales, les diferents barreges que tenen. Són albergines que van molt més especiades. Utilitzen molt la mel, també, per acompanyar-la. I diferents formes de fregir, que tant Itàlia, Grècia, també la tenen. Però aquí no hi ha gaire varietat. Al final és la rodanxa d'albergínia. O la rebosses, com si fos una mica l'andalusa, o la fiques amb la tempura, amb el que seria calamar a la romana, però amb l'albergínia, i queden tremendes, o sigui, estan boníssimes. Aquí, si agafes la lila, el que li passarà probablement és que la pell és molt dura, i notaràs aquell nyic, el fil d'aquell de pell que se't queda sempre. Pèla-la. No cal que es vegui la rodanxa lila, perquè a més...
La lila la pelem.
Sí.
I ens estalviem aquest...
Sí, perquè al final...
Aquesta angúnia final, eh?
Sí, no cal, no és tant l'angúnia, és una cosa dura que normalment
molest,
no t'acabes menjant, perquè és com una pellofa.
Sí, sí.
Treu i ja està, no li aporta res, li aporta color, ja està. No li aporta gran cosa més a l'elaboració. Truites se'n poden fer d'albergínia, de pebrot, no ho hem dit, però truites de totes les verdures que parlem i que tinguem es poden fer. A França són bastant conservadors amb l'albergínia. El ratatouille, que ja en vam parlar, al final són verdures al forn ben posadetes, moníssimes. Tian Provençal ve a ser com un ratatouille, però com amb timbal, com uns damunt dels altres, no fent aquella mena com de flor.
Aquella acordió, sí. No, de la ratatouille tan vistós. Sí.
Diferents estofats d'albergínia i tal. Tenen una que li diuen l'albergínia caviar, però que és un puré d'albergínia.
Puré d'albergínia?
Sí. Que hi ha a Turquia, tenim la baba ganoush, que n'hem parlat en altres episodis, en altres anys.
Que bona.
Que està boníssima. Aquí, a Itàlia, la melanzone al parmigiano.
Ai, sona molt bé.
Sona molt.
Què és això?
És que Itàlia sona tot bé.
Sí.
És albergínia amb tomàquet, I parmesà al forn.
Ja està.
Ximpum. N'hi ha llocs que la fan més amb deuets, hi ha llocs que la fan com més laminada, hi ha llocs que la fan com obert, així com rostida, amb el tomàquet i el parmesà per sobre. Diferents. Després també a Itàlia tenim la caponata.
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 Ho he sentit molt sovint, però no li poso ingredients.
Mira, em va passar exactament el mateix de... Hosti, això em sona moltíssim, em sona moltíssim. És una recepta siciliana, ja té nom de màfia.
Total.
Al final és un estofat agredolç d'albergínia. Llavors, com d'albergínia, on se li afegeixen olives i tàperes.
Olives i tàperes?
Sí.
Uau!
Sí, llavors és un estofat de ceba, pebrot, tomàquet i l'albergínia, evidentment, que se li afegeix vinagre i sucre perquè tingui aquest punt agredolç. Tot l'estofat, se li afegeixen olives i les tàperes. I queda com un... No l'he tastat, o sigui, no l'he tastat, el sucre aquí és un limitant per mi, llavors tampoc aquesta és una opció. Però intueixo, no?, que al final ha de quedar aquests... com si fos un chimichurri, com si fossin aquests agredolços no sintètics, no?, no? Aquesta salsa dels asiàtics o xinos d'ara, d'aquí, dels restaurants. Allò vermell, radioactiu, sí. Saps? No intueixo que vagi per allà. Sinó aquest agredolç d'això, d'un chimichurri, d'un...
Fet a poc a poc,
i vas fent... era bastant... M'ho vaig estar llegint, i li diuen estofat, però realment el que fan és com... Posen un ingredient, el saltegen a foc ràpid i el deixen com 8 minuts. Anava de 8 minuts en 8 minuts. Em va fer molta gràcia.
Que curiós.
Sí, molta gràcia. El deixaven, llavors, baixaven el foc i el deixaven com suquejar. Llavors hi afegien el pebrot. El saltejaven a foc ràpid un altre, a la mateixa paella, anaves introduint. Un altre cop i tornaves a deixar 8 minuts més. Li afegies l'albergínia. Primer a foc ràpid i el tornaves a deixar 8 minuts més. Tomàquet, no era ratllat, era a deuets, el mateix, pam, li ficaven, a foc ben fort, i després tornaven a deixar 8 minuts més. Bueno, anava de 8 en 8, mira, va
curiós,
ser curiós.
Curiós, sí, sí. Sí.
I llavors, finalment, sí que li afegien les olives i les tàperes amb un, com un gotet de vinagre i unes cullerades de sucre.
Al final de tot.
Al final de tot, i deixaven que...
Però deixes reduir una estona.
Que anés fent, que anés agafant, quedava com un pisto sencer. Amb olives i tàperes per allà al mig. És una opció, estem de vegades molt amb pa de focaccia servit per sobre o amb pa de focaccia d'aquests més gorditos que l'obries i el deixaves. Quedava molt xulo com entrant, com atar. No, sí que hi havia també plats així com per menjar-t'ho, però quedava molt ben presentat com a tapa, com a pinxo.
Per picar.
Com a entrant. Molt, molt curiós, em va agradar.
Interessant, eh? Sí, sí.
Sí. Amb pasta, hi ha moltes receptes a Itàlia amb pasta, albergínia, parmesà, albergínia amb ricota i tomàquet, albergínia amb parmesà i orenga, n'hi ha un munt, albergínia de planxes, albergínia estal, pizzas amb albergínia...
Que bones.
Sí, Itàlia bastant, crec que de tots és el que s'endú la palma, o sigui, és la que utilitza o té més varietat de recepta amb albergínia. I aquí sí que entrem a Grècia, que ja la vam deixar penjada una mica amb la patata.
Sí.
La moussaka.
Moussaka.
La moussaka.
Clar.
La moussaka... Moussaka vindria a ser, allò explicat ràpid i malament, és una lasanya sense pasta i on la pasta la substitueixes per albergínia. Has de començar fent un sofregit, com si anessis a fer una bolognesa, amb bé de tomàquet, amb molta carn, o sigui, la gràcia és que no sigui sucosa, que sigui allò...
Consistent.
Consistent.
Vedella.
Emulsionada. Aquí que cadascú li fiqui el... Ficava carn picada. Realment no especificava o no he trobat cap recepta especificant... Jo la faig amb barrejada. Queda més...
Porc i vedella.
Queda més gustosa. Sent Grècia, i ara parlo de teoria, no m'estranyaria... que hi entrés el xai pel mig.
També xai.
Sí, no m'estranyaria, eh? O sigui, no hi ficaria la mà al foc, però tampoc m'estranyaria. Fas un bon sofregit, com una bolognesa. Comences amb la ceba, li pots afegir una mica d'all, li afegeixes el tomàquet, que redueixi, aquell tomàquet que primer comença amb un color rosat, tal, que vagi fent, fins que sigui un color taronjós. A poc, amb paciència, que
molt
vagi
carinyo,
fent.
Sí, molt de temps.
Sí, la moussaka necessita temps, però val la pena. És molt bona.
Mira, n'he fet fa una setmana.
Està, bueno, a nosaltres a casa
i sí que requereix temps, sí. Però després, i si fas una bona safata i en sobra, queda carmanyola a la nevera, és fantàstica.
És fantàstica. I quan tens aquesta farsa, no?, feta ben això, li pots posar les espècies que vulguis, fes-la al gust, amb la mandolina, torna a aparèixer aquí la nostra mandolina, amb el pebrot l'havíem deixat una mica aparcada, però laminar-la ben laminada, que quan més fines siguin, més ràpid es courà, llavors la lamines, jo no la coic abans, ni la passo per la planxa, ni tal, la vaig muntant
directament
a capes d'albergínia crua, fiques la farsa per sobre i vas fent com si fos la pasta de la lasanya, igual per l'albergínia.
Anar fent capetes.
I on vaig començar a mirar i a buscar és que en diverses receptes és capa d'albergínia, capa molt fina de patata, li fiquen la farsa, albergínia, patata, li fiquen la farsa, al final perquè tingui alguna d'energia, suposo, també.
Clar, els hidrats de carboni
hidrats.
Que faltarien,
sí.
No?
Sí, 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 sí.
I també deu estabilitzar la moussaka,
sí,
no?
Sí, ajuda que no es desfagi tota, perquè si ens escolta gent que l'ha fet sap que amb la moussaka tu talles i fa xof.
Sí, sí, això ho té.
Això ho té, perquè al final l'albergínia no dona la consistència que dona una pasta de lasanya. La patata, però, també s'ha de tindre en compte que li costa més coure's que l'albergínia. Llavors s'ha de deixar més temps. Jo el que faig quan la faig és que ho monto tot, ho poso al forn, que es vagi coent, i és després, com que ja és sucós tot ell, no necessites, no?, com amb uns canelons o així, ficar beixamel per sota, beixamel pels costats i això, quan, clar, no l'omplis fins dalt, deixa't un dit per ficar la beixamel després.
Última hora.
Quan ja veig que amb el ganivet vaig punxant, sobretot al centre, si sempre punxeu el cantonet que us queda més a prop de la porta per
sense
no cremar-vos.
Sense treure la safata, no? Que és el que fem.
Sí, això és el que passarà, que diràs, oh, està crua, està cuita, i al mig estarà crua encara. Evidentment ho dic perquè m'ha passat a
sí,
mi
sí.
També. No.
És el que fem, deixa't estar.
Deixem, traguem una mica la safata, clavem bé el ganivet al mig, i quan veiem que allò ja està cuit, que la patata no cruixeix al mig, fiquem-li la beixamel a sobre, li fiquem el formatge que ens vingui de gust i gratinem. Li donem un cop de gratinat, que quedi ben xulo i ben calent tot plegat, i llavors sí. És més fàcil de servir si la deixem assentar. La deixem un parell d'hores.
Un parell d'horetes. És bo aquest truc, eh?
Sí.
No ho vaig fer.
Que se senti...
I després, xof.
Sí, a veure, és moussaka, no és lasanya.
Sí.
Amb la lasanya donaria el mateix truc, deixeu-la sentar, que l'oli no estigui tan líquid, que els sucs no estiguin tan líquid, que no ficar-la a la nevera, sinó deixar-la a temperatura ambient, una horeta, allò com si igual que una cassoleta, de dir, deixa-la reposar una mica i després es talla, és molt més agraïda de tallar. És moussaka, majoritàriament és verd i és sucós, llavors... Espatxurrar-se s'espatxurrarà, però potser no tant. I clar, amb la moussaka ja ho tenim. Bueno, a mi m'encanta.
És que és el plat per excel·lència,
és
no?
És recepta fantàstica.
Amb patata o sense.
Amb patata o sense, amb carn. Evidentment, es pot, si algú és vegetarià, es pot fer amb verdures. Li treus la carn i fas un picadillo de verdures tremendo. I
o
també
tofu,
està bé.
O tofu, aceitant. El que vulguis.
O la soja texturitzada o això. I llavors sí que de Grècia, no? Començant amb Grècia, i ja baixes cap a Marroc, no? Turquia, Líban... Aquí sí que apareix molt l'albergínia, com que prové d'allà. Clar, no he començat a afegir parades al nostre creuer, perquè si no necessitàvem dos programes.
Sí, sí.
Però sí que aquí n'hi havia un gran recorregut amb Palestina, amb Líban, tot Egipte, tota aquesta costa, l'albergínia la treballen moltíssim. Val a dir que la treballen d'una forma que per nosaltres és poc coneguda, no? A més, amb babaganuixos, amb purés, amb estofats d'aquests contundents.
Sí, sí, amb xai.
Tahins.
Els
tahins, que al final és l'estofat seu, no? Amb aquella mena de piràmide de ceràmica, cuscús, diferents elaboracions molt especiades. Volia mencionar-ho, volia dir-ho, i al final tenen una gran riquesa culinària envers l'albergínia.
I sí que li posen el puntet, tot i que sigui estofada
sí.
I calenta, el julivert
sí,
fresc
sempre.
Per sobre, que nosaltres no ho fem,
sí.
I allà hi ha molt de costum.
Sí, sí, sí. I volia això, destacar la babaganuix. Al final la babaganuix és un puré d'albergínia, tu escalives l'albergínia, llavors la peles i la tritures amb suc de llimona, amb tahín, que és pasta de sèsam, oli i una mica de sal. I llavors amb això acabes fent un hummus d'albergínia, sense cigrons. I en algunes receptes val a dir que les fan amb cigró. O sigui, li afegeixen una part de cigró, també és un aliment que utilitzen moltíssim en aquella zona, llavors...
Enriqueixes la salsa,
sí,
no, al final?
Sí, 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 sí. I després això, el que dèiem del Marroc, albergínies especiades, albergínies farcides també se'n fan moltes, llavors aquí és un altre cop. És en lloc de fer l'albergínia, aquesta laminada que hem fet amb la moussaka, la buides amb cru, bulls o escalives com la part de fora, no? La barqueta que
et quedaria. La safata, el recipient,
sí,
no?
Amb el buidatge de l'albergínia que has fet, generes aquest sofregit de carn, aquest sofregit de, com el de la moussaka que acabem d'explicar. I després l'únic que has de fer és omplir les barquetes aquestes, no? Les mitges albergínies, del sofregit aquest. Amb...
Treus la tija?
Jo sí.
Sí.
Jo la tallo, o sigui, li trec el, com el barretet.
Sí, sí, fora.
Li trec fora. Amb una cullera m'ajudo per buidar-la, la vaig buidant, rasurant al màxim, allò, escurant al màxim les parets, però deixant sempre...
Una miqueta de gruix.
Un mig centímetre com a mínim.
Si no, pots tenir problemes.
Se t'acabarà foradant, bàsicament,
sí, sí, sí,
no hi ha més, i has de reconstruir una mica després. Jo les bullo, sobretot si les faig amb l'albergínia lila, bullo bastant perquè la pell és desagradable. Últimament ho estic fent amb l'albergínia blanca i és fantàstica. La bulls una mica, aquí has d'anar en compte que no se't allò que se't descompongui massa, i et queden ja toves que les podràs tallar després fàcilment, omples amb la carn, si tot està més o menys calent només cal que fiquis el formatge o la beixamel o com vulguis decorar-ho per sobre al forn, que se't rosteixi una mica, allò que se't gratini, i la tens estupenda. És una altra recepta que la pots deixar a la nevera un parell de dies o així i després et salva un sopar.
També soluciona aquells sopars,
sí,
eh? I que agraïts que són, aleshores.
Oh, i tant, i tant.
Doncs acomiadem amb aquesta salivera immensa i amb ganes de provar coses. L'Èlia Vidal, gràcies, fins aquí una setmana.
Fins aquí una setmana. Demà serà per toi un souvenir
de joie. Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.